dimecres a les 8 del vespre, Parlem-ne, el programa de contingut polític i municipal de la Cala Ràdio. Un espai d'informació al ciutadà amb la participació dels regidors de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar. I una vegada al mes, una tertúlia amb els representants dels partits polítics que van accedir a les passades eleccions municipals. Els dimecres a les 8 del vespre i a la Cala Ràdio, Parlem de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar. Ja ho saps, Parlem-ne. Avui, el Partit dels Socialistes de Catalunya. Què tal? Molt bona tarda. Benvinguts al programa Parlem-ne, el programa de contingut municipal, de contingut polític, per on passen els representants dels diferents grups polítics, de les forces representades a l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar. Avui és el torn del Partit dels Socialistes de Catalunya i és amb nosaltres el seu regidor i portaveu, Antonio Espuny. Bona tarda.
Bona tarda.
Anem a encetar una mica el programa parlant o reconduint els temes o un dels temes més importants de l'última vegada que vostè va estar aquí, va acusar, és a dir, el seu posicionament era acusar l'equip de govern de que estava endeutant l'Ajuntament de manera alarmant. Si li sembla bé, comencem per aquí. A partir d'aquí anem agafant ja el fil de tots els temes i de la evolució dels mateixos.
Sí, bueno, en aquests moments vam afirmar i continuem afirmant de que no el Partit Socialista, sinó la intervenció de l'Ajuntament, que l'Ajuntament avui en dia ja té crèdits per valor de més de 11 milions i mig d'euros, i això, torno a repetir, no ho diu el Partit Socialista, ho diu els responsables que porten la comptabilitat i els números d'este ajuntament, i a més amb estos 11 milions i mig d'euros que se deuen a les entitats bancàries no estan comptabilitzats el que queda o resta pendent de la piscina, el que resta pendent del pàrquing i el que resta pendent de pagar també, bueno, el que resta aquí al fi al cap també serà una deute encoberta, però que serà també una deuta de l'Ajuntament, de la residència d'avis que s'ha iniciat ara, que té un pressupost de 6 milions i pico d'euros. Segons ens van explicar a l'última reunió de la Cala Gestió, i aquí sí que voldria fer un aclariment a totes les persones que ens escolten, que el fet de que s'hagi ficat aquesta entitat pública, molts dels temes importants que normalment passaven per ple i que podíem discutir, que la gent, entre tots els grups, i que la gent se'n podia enterar més o menys de com s'anava evolucionant el nostre ajuntament, actualment, quan se fan les reunions de la Cala Gestió, que no es fan a micro obert, perquè la Cala Gestió estan passant pràcticament tots els temes més importants que estan passant amb aquest ajuntament, i la gent no té l'oportunitat de sentir què és el que està passant. I com li he dit, a l'últim ple de la Cala Gestió, a l'última reunió que ens vam tindre, bueno, es van ficar damunt la taula una sèrie de temes importants. Un va ser el de la piscina, l'altre va ser també el del pàrquing, la situació de Roques Dorades, la situació del sector Sant Jordi i sector Castell, etcètera, etcètera. Temes importants que ara ja no passen per ple i que la gent del poble, torno a repetir, no té oportunitat de saber, no? Bé, amb aquesta reunió, pues, com li dic, vam estar preguntant i ens van explicar pues, que això, que encara quedaven pendents, tot i haver pagat una part del pàrquing, que s'havia pagat amb els 5 milions del conveni urbanístic que havia firmat l'Ajuntament amb els promotors de Trescala segona fase, per permetre incrementar la densitat d'habitatges i passar de 1.000 i pico d'habitatges, 1.100 habitatges en total, a quasi 1.500 o més de 1.500, Llavors, aquest increment de densitat el permetre-li al sector de Trescal de segona fase, el promotor va pagar 5 milions d'euros, que és el que sempre hem estat denunciant, que és el que està passant amb aquest ajuntament, que s'endeuten i llavors el que estan fent és vendre el territori. I llavors el que estem fent és massificar els diferents sectors urbanitzables del nostre territori en detriment, el fet de que es massifiqui va en detriment de tots, va en detriment d'aquell sector, perquè no és el mateix que en un sector hi haguen, per dir alguna cosa, 100 cases que n'hi haguen 200, i va en detriment de tot el poble, perquè el valor que se perd quan no se fan les coses ben fetes, quan no se tenen uns criteris clars urbanístics, aquí perdem tots. Tots, des del primer fins a l'últim, des de la primera construcció fins a l'última construcció de la part nord, aquí perd valor. Quan se fan les coses ben fetes, se tenen uns criteris clars urbanístics i se fan amb uns criteris clars de sostenibilitat i de respecte, llavors tots hi guanyem, perquè no només hi guanyen aquell sector, sinó que tots hi guanyem. Bueno, i en aquest cas, l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar, segons ens van explicar, van agafar estos 5 milions d'euros i van pagar una part del pàrquing, perquè, clar, resulta que les previsions que va fer el senyor alcalde de que es vendrien 200 places no s'han complert, i realment només ens van explicar que actualment només n'hi ha unes 30 de venudes. O sigui que tot el muntatge, tot el cuento de la lechera, diguem-ho així, que ens van vendre i que els hi va servir de justificació per tirar l'edifici emblemàtic de les escoles velles sense consultar, sense prendre el parer a ningú, ni a l'oposició ens van preguntar, pues resulta que, com li dic, este cuento de la lechera, al final ha sigut un cuento de la lechera, s'han venut 30 places i ara pues has de pagar en altres recursos, i recursos que són de massificació del nostre terme municipal, massificació de la densitat d'habitatges del nostre terme municipal, en este cas concret és de Trescal de segona fase. I ens van dir també que part dels diners també anaven a sufragar la piscina, perquè l'empresa o la UTE a la qual se li havia adjudicat, pues una de les empreses no havia complert amb el seu tracte. I aquí pues és una situació d'estes una mica rocamboles, que es diuen, que s'han donat molt amb este ajuntament. Hi ha casos anecdòtics. Si me'n recordo, li explicaré un que ens va sorprendre.
Això té a veure amb el tema de que l'Ajuntament, a través de la Cala Gestió, ha rescatat o ha adquirit el capital de Trèvol,
sí,
la Cala.
Sí. Suposo, sí, que això té a veure en part amb això. L'excusa oficial, perquè al fi i al cap és una excusa, justificació perquè fan això, perquè diuen que l'empresa matriu de Trèvol, no l'empresa Trèvol, gestora de la piscina i adjudicatària de la concessió de la piscina, sinó l'empresa matriu de la Trèvol, pues, ha entrat, no sé si és en suspensió de pagaments o regulació de... Bueno, una figura d'estes que, en principi...
Concurs de creditors,
això,
en diu ara.
Concurs de creditors. Que no vol dir que estigui en quiebra ni vol dir que hagi fet suspensió de pagament, sinó simplement que té unes factures pendents de pagar, i l'únic que demana el jutge és que aquestes factures se puguin d'alguna manera anar pagant escalonadament. Però això estem parlant de l'empresa matriu de Trèvol, no de Trèvol, que gestiona no una piscina, sinó crec que són 3 o 4 piscines del nostre territori. I aquí... Perdó. I aquí ens trobem amb un cas d'estos anecdòtics que fas. Bueno, i per què s'han pres aquestes decisions ara de rescatar la piscina, la concessió de la piscina? Perquè, segons diuen, l'empresa Trèvol, ens expliquen, l'empresa Trèvol no ha pagat a la part constructora de la UTE que s'havia presentat que s'havia presentat per a fer la piscina i gestionar-la. Però, bueno, si hi ha una empresa, que una UTE, en aquest cas són dues empreses que s'associen i l'Ajuntament els fa la concessió en les condicions que va ficar l'Ajuntament. No és problema de l'Ajuntament si l'empresa, en aquest cas Trèvol, no ha complert la part de contracte privat que tenien Trèvol i Vexa. No és problema, l'Ajuntament té que complir en la seva part. I quina part és la que tenia que complir l'Ajuntament? La part de l'Ajuntament era que a la UTE Trèvol Vexa cada any li tenia que donar o aportar els diners necessaris per a fer front al funcionament de les instal·lacions i a l'amortització del capital que havia costat la piscina. Aquest era el compromís de l'Ajuntament. A la UTE Vexa Trèvol. L'Ajuntament no tenia, no té per què ficar-se amb uns problemes privats que haguen pogut sorgir a posteriori entre l'empresa, torno a repetir, privats, entre l'empresa Vexa i l'empresa Trèvol. Si Trèvol no ha pogut aconseguir els crèdits necessaris per pagar a Vexa, l'Ajuntament no té per què ficar-se al mig. Perquè al fi i al cap el que ha fet és tindre que assumir el que no ha fet Trèvol, que és pagar, però Trèvol no ha incomplert cap prescripció de les que estigui al contracte. Jo no sé si Trèvol al final se n'anirà al contenciós o no se n'anirà al contenciós contra aquesta decisió unilateral de l'Ajuntament. Però el cert és que Trèvol, de les condicions que li va ficar l'Ajuntament, no n'ha incomplert cap. O sigui, perdó, les ha complert totes i no n'ha incomplert cap. El que, a tot cas, pel que ens van explicar, haurà incomplert un contracte privat que tenia entre Vexa i ells. Clar, ens trobem amb aquesta situació, ens diuen no, és que com que l'empresa matriu ha entrat en un concurs perquè això no se'n ressenti... No, això són excuses perquè no sabem... El que no sabem és per què l'Ajuntament agafa aquesta actitud de que quan no se li ha pagat a Vexa se fica pel mig i se compromet a pagar, com si diguéssim, la construcció de la piscina. Escolta, no és un tema que ens afecta a nosaltres. El dia, perquè primer ha de passar, el dia que el serveix en ressentia, el dia que hi haguem problemes de funcionament, en aquell dia l'Ajuntament ha d'actuar.
Després no seria tard, ja?
No, per què? És que ara vol dir que no és una mica massa aviat. Perquè aquí, quan l'empresa no ha incomplert cap de les condicions, en principi, que li fica l'Ajuntament, i ara diu, no, és que com que el teu cosí germà, això, perquè això vindria a ser un exemple pràctic, no, com que el teu cosí germà o el teu cosí prim està en concurs de creditors, jo abans de que vinguin o pugui passar alguna cosa, jo te ho prenc. Però escolti, l'altre dia, fa poc, va sortir a la revista Els Quatre Cantons, que estem en una situació que és una piscina rentable, va sortir el gerent, li van fer l'entrevista corresponent i tot eren meravelles. Estem parlant d'un mes i ara resulta que en un mes hem canviat tant. No, el que passa és que l'Ajuntament s'ha ficat pel mig, no sabem per què. Jo no voldria pensar ni mal pensar, però no sé per què s'hi fica. El que sí que és cert és que una piscina que nosaltres hem pagat 6 milions i pico d'euros, o pagarem 6 milions i pico d'euros per la piscina, el que sí que és cert és que una piscina pràcticament de les mateixes característiques que la nostra i en les mateixes instal·lacions que s'està fent a les cases d'Alcanar, el pressupost crec que són de 4 milions i poc. no sabem per què, però ara ja, i a més és que fa la mateixa Vexa, el Vexa també construeix. I en aquest cas ens trobem en aquestes circumstàncies. Circumstàncies que la veritat és que ens sobten, però no ens estranyen, perquè ja vam tindre un cas concret, que ens vam quedar una mica parats, quan el senyor alcalde fa un decret i li diu a una empresa, a l'empresa Prasa, que pagui a una empresa que desconeixem, 600 i pico mil euros pel projecte, per l'estudi del subministrament d'aigua a Trescales, i altres feines, pel subministrament d'aigua, per l'estudi del subministrament d'aigua a Trescales, segona fase. I nosaltres ens vam quedar, jo particularment me vaig quedar, què té que veure l'Ajuntament i el senyor alcalde amb demanar a una empresa que li pagui a una empresa privada, que li pagui a una altra empresa privada 600 i pico mil euros per un estudi que a nosaltres no ens afectava en res, perquè era un estudi que havia fet en principi per un projecte de pla parcial i que l'havia fet per a Prasa. Què fem nosaltres al pel mig? Demanant a una empresa que li pagui a l'altra 600.000 euros. És un exemple que pràcticament totes les empreses que se podrien acollir amb aquesta prerrogativa, totes les empreses del poble que tenen alguna empresa que no els hi paga privada, segurament podran vindre a parlar amb el senyor alcalde, i el senyor alcalde farà un decret i li dirà a empresa X, paga-li la factura que li deus a l'empresa Y. Lo cert és que, i el que també ens va sorprendre és la quantitat, perquè eren 600 i pico mil euros, estem parlant de 100 milions de pessetes, i quan tu mires l'estudi hidrològic per la urbanització de Trescales i dius, això val 100 milions de pessetes? Si això val 100 milions de pessetes, que venga Dios i lo vea. I et sorprèn més, te sorprèn més quan aquesta empresa, que crec que la té un nom molt llarg, però que no sé si la seu estava per Andalusia, l'estudi lo fa la Universitat Rovira i Virgili. Et quedes així una mica de allò que se'n diu encara de pasta de moniato. Resulta que l'estudi la fa la Universitat Rovira i Virgili, i que és un encàrrec d'una empresa privada, que en principi suposo que li deu fer a la Rovira Virgili, i li diem amb aquesta empresa privada Prasa que pagui l'estudi este amb una empresa d'allí baix d'Andalusia, et quedes una mica així parat, no? I dic, bueno, quins circuits són estos? I quan estem parlant de 100 milions de pessetes, i estem parlant, i aquí sí que voldria que si algú té curiositat del que ens escolta, pot vindre a veure a les oficines de l'Ajuntament, perquè els temes urbanístics estan oberts a tothom, legalment estan oberts a tothom, no cal que sigui una part implicada, que si un altre vol veure el que és aquest estudi hidrològic pel subministrament d'aigua a Trescales en una fase, que vingui i que ho miri, i que se pregunti si l'estudi que hi ha allò val 100 milions de pessetes, i què fa l'Ajuntament pel mig. Aquesta és la pregunta que fem nosaltres. Pues bueno, esta mateixa situació en el cas del trèvol apareix, no us fiquem pel mig, no sabem per què, però l'excusa que, o la justificació que fica, és que estem, és una excusa que no s'aguanta, té molt poc pes. El funcionament hasta ara fa un mes resulta que era magnífic, que l'empresa ho gestionava molt bé, que a través de les quotes la mateixa empresa complix. Jo crec que els usuaris no han vist cap merma de qualitat dels serveis, i ara apareix l'Ajuntament i vol, vol rescatar. Torno a repetir, no ho sé com s'acabarà la pel·lícula, però si l'empresa volgués, jo crec que té motius més que suficients com per a defensar-se a través, en contra de la decisió municipal. Vull dir que no pot, a la millor no, a la millor arriben a un acord, amb una entesa entre les dues parts i no passa res, però si l'empresa no vol, jo crec que té arguments jurídics suficients com per a presentar batalla envers d'esta decisió unilateral d'este ajuntament, perquè, torno a repetir, el fet de que no li hagi pagat a Bixa és un problema privat entre dues empreses que l'ajuntament no té res que veure. L'ajuntament l'únic que té que fer és complir amb les seues obligacions quan va firmar el contracte amb la UTE Bixa Trèvol de pagar els diners que faiguen falta al cap de l'any per a que la piscina pugui funcionar i per a que la piscina se vagi pagant durant els 35 anys que van firmar el contracte. Per tant, sí que és una decisió de l'Ajuntament, però ja veurem com s'acabarà.
Més coses, això es va tractar, vostè diu, en una reunió de la Cala Gestió, no? Se'ls va informar.
Sí, això ens van informar, van, torno a repetir que són temes importants, i després, bueno, també es va sortir i vam saber al final també els quatre números, i en principi jo crec que són correctes, els quatre números del pàrquing. I el pàrquing, i ara la intenció de l'Ajuntament és de privatitzar la gestió del pàrquing. Però clar, el que es va veure clarament és que el pàrquing que el senyor alcalde va voler per al solar de les antigues escoles velles és un pàrquing que genera dèficit al final, que no s'autofinancia el seu funcionament ni amb el que cobren a l'estiu, ni amb els bonos que donen a les botigues, ni amb els abonats, bueno, els que han arrendat aquestes places, aquestes 31 places que hi ha actualment arrendades. I com que hi ha un dèficit, doncs, bueno, ara volen d'alguna manera privatitzar aquesta gestió, perquè si donés benefici segur que no ho farien, però com que hi ha un dèficit important, pues llavors ens volen privatitzar-ho perquè veure si hi ha alguna persona o alguna empresa que ho vulgui gestionar. I clar, fan uns números.
Però vostè creu que la finalitat de la construcció d'un pàrquing és que doni benefici als 6 mesos d'haver-se construït?
El problema del pàrquing és que ja no estem aquí sumant, com si diguéssim, l'amortització del cost. Aquí estem parlant del benefici. I aquí estem parlant del benefici del pàrquing. I el pàrquing, després d'haver passat un estiu, o sigui, d'haver agafat una temporada, la temporada forta, la temporada que s'ha utilitzat més,
però resulta que després
hem arribat a l'hivern, durant tot l'hivern ha tingut unes previsions èquids, i aquestes previsions èquids no s'han complit. Una cosa són les previsions i l'altra cosa ha sigut la realitat. I la realitat ha sigut que el pàrquing genera bé pèrdues. Llavors, què planteja l'equip de govern? Pues li diu, fixi's si és una cosa, jo diria que també curiosa, no? Bàsicament, volen treure, si no ho canvien, volen treure unes condicions d'adjudicació, presenten un estudi econòmic i en aquest estudi econòmic que presenten diuen, mira, aquí hi ha 15.000 euros de benefici, de cash flow, este que es diu.
Cash flow, sí.
Exacte. 15.000 euros de benefici. Clar, tu quan tu mires d'on te surten estos 15.000 euros te quedes una mica sorprès. El més que ens va sorprendre va ser que resulta que l'empresa adjudicatària o gestora, possible empresa gestora de l'adjudicació del pàrquing, aquesta empresa tindrà el 10% de les places que vengui mentre li duri. I amb ells, per a que li surti aquest benefici de 15.000 euros, entre cometes, comptabilitzen, o sigui, fan un pressupost que aquesta empresa ha de vendre ha de vendre al voltant d'una plaça per mes. O sigui que cada any ha de vendre 12 places i com que són 12 places multiplicat per 1.800 euros perquè és el 10% del que costa les places, llavors li surt un benefici, si vostè multiplica se'n va als 24.000-25.000 euros, 12 per 15, li surt un benefici de 15.000 euros. I si no es venen aquestes places, després t'hi perdues. Però hi ha uns ingressos també que ens van sorprendre, i va ser la pregunta que van fer, i en aquells moments no es van contestar. La pregunta va ser, escolti, aquí veig que van també, havien ficat unes previsions d'ingressos, havien ficat de que els hotels compraven per amb bonos, els hotels de l'Ametlla compraven amb bonos 15.000 euros. I jo vaig preguntar, dic, bueno, quins són els hotels que aquest any han comprat 15.000 euros? I no va bé contesta, perquè suposo que és una quantitat d'estes que s'han ficat a l'expedient per a justificar uns ingressos i per a justificar uns beneficis, però que la realitat és més dura i està sortint o estan tenint unes pèrdues importants per funcionament del pàrquing, perquè no crec que els tres hotels del poble, cal nombrar un perquè està molt lluny, l'altre perquè és petit i l'altre perquè en principi ha de deixar de funcionar.
Així n'hi ha més, eh?
Sí, però el d'allà té el seu pàrquing privat. El que està a Roques Dorades té el seu pàrquing privat. No crec que paguin 15.000 euros o comprin 15.000 euros en bonos. Bueno, pues si vostè suma perquè ara ja hem arribat a un punt que estem de rebaixes, no? Com que no podem vendre les places, pues ara li direm a l'empresa que tindrà el 10%. L'Ajuntament ara ingressarà un 10% menys per les places. I a més, tinguem uns ingressos que d'alguna manera són difícils d'entendre en la situació que estem, de que hi haurà aquests ingressos per la compra de bonos per part dels hotels. Un que en principi tanca, l'altre que està molt lluny i l'altre que per la seva capacitat ni molt menys pensem que arribarà a comprar aquests 15.000 euros. Com que tenim aquestes pèrdues, fem aquests números per veure si ve un altre i ho gestiona. Clar, això seria una mica entenible si, per exemple, l'Ajuntament estigués, o el pàrquing estigués molt allunyat de l'Ajuntament. I clar, si hi ha un o altre que està interessat en comprar una plaça, diria, escolta, mira, és que jo estic a Barcelona i la plaça està a Barcelona, però resulta que l'empresa que gestiona o l'empresa propietària està a l'Ametlla de Mar, i llavors pues, bueno, l'empresa que gestiona el pàrquing a Barcelona pues, farà la feina burocràtica i li pagarem el 10%. Però escolta, l'Ajuntament està davant mateix del pàrquing, eh? Està davant mateix, i si un o altre vol comprar o arrendar una de les places que hi ha lliures, sap que ha de vindre a l'Ajuntament i l'Ajuntament se li adjudicarà. No té per què passar per l'empresa adjudicatària de la gestió perquè l'Ajuntament li hagi de pagar 300.000 pessetes de les d'abans, que són 1.800 euros. Per què? Perquè estem davant per davant. La feina administrativa que pugui fer aquesta empresa a l'hora d'adjudicar o a l'hora d'arrendar amb algun titular les places del pàrquing no justifica aquestes 300.000 pessetes, aquestes 1.800 euros que l'Ajuntament li vol donar a l'empresa adjudicatària, que al fi i al cap simplement és per a que aquesta empresa se pugui creure que al final de l'any, si del pàrquing, tindrà un benefici de 15.000 euros, de 2 milions i mig. I en aquestes situacions estem, vull dir que per molt que d'alguna manera ens vulguin fer creure que les coses són meravelloses, aquest equip de govern, les coses no són meravelloses i les conseqüències de les seues decisions són unes conseqüències jo diria que fotudes pel futur de l'Ametlla de Mar, perquè estem, com li he dit, hem tingut que vendre moltes condicions urbanístiques per a poder fer front també amb aquests deutes. A més, paral·lelament, no és que ens haguéssim reduït l'endeutament, entre cometes, oficial, sinó és que contínuament aquest endeutament se va multiplicant. I així estem, vull dir, la bola se va fent grossa, 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 el que passa que ningú s'atreveix a parar-la, perquè si es para, veurem la realitat de la situació d'aquest ajuntament. I això ni ells mateixos s'atreveixen a voler-la veure.
Més coses de tota aquesta informació que els hi va servir l'Ajuntament.
Lo que sí està clar, sí, lo que sí està clar és que també, per exemple, i aquí sí que nosaltres vam votar en contra, que també es van presentar ara a l'aprovació del projecte de reparcel·lació de Roques Dorades. Fixi's. Fa 9 mesos, crec, perquè va ser agost, setembre, octubre, novembre, desembre, gener, febrer i març, 8 mesos, se comencen les obres, no estava aprovat legalment el projecte d'urbanització, s'ha tingut que aprovar ara, després d'iniciades les obres, i ara s'ha pogut aprovar el projecte de reparcel·lació, que és el repartiment dels costos d'aquest projecte d'urbanització. I les obres les havíem començat al juny. I curiositats és que moltes vegades ens han dit de que els veïns estaven d'acord, que havíem parlat, que i en canvi nosaltres sempre els hi hem dit que les coses en aquests casos s'han de fer amb molta cura, i que les presses en aquests casos són males conselleres. I en aquell moment, quan ja es van iniciar, els vam dir, quan se va iniciar el procés, els vam dir, escolteu, comuniqueu per carta, veí per veí. Són 100 veïns de Roques Dorades, no són 3.000 cartes. Són 100 veïns, i molts dels veïns passen pràcticament tot l'any fora. Ho podeu fer, és el temps. A més, tenen recursos humans com per a poder-ho fer. El temps que vostès perdran per a fer les coses ben fetes és un retard insignificant, i l'Ajuntament s'assegura de que les coses es fan correctament i que no tindrem a posteriori problemes. No, no es van fer. No ens van fer cas, no ens van fer. Ara tindrem segurament uns quants contenciosos ficats contra el projecte d'urbanització, contra el projecte de reparcel·lació, per pràcticament tots els veïns de Roques Dorades. Perquè aquest estiu, vist que la junta que hi havia, per cert, també es va fer una entrevista pels quatre cantons, que tot era meravellós, però quan va arribar a l'agost, per unanimitat, es va destituir a la presidenta per les circumstàncies i pels motius que fossin, que desconeixem concretament, i que ara els nous presidents, amb el suport de tots els veïns de Roques Dorades, ara estan portant una sèrie d'accions contra aquest ajuntament i contra les seues decisions de com estan fent les coses. Nosaltres, com li dic, amb aquest punt també ens vam oposar, perquè per moltes excuses que vulguin ficar, les coses les han fet malament. Les han fet malament. I han anat en busca de fer unes obres sense tindre present ni el moment que les feien, sense tindre present els veïns, ni sense tindre present les circumstàncies en què estàvem. Una urbanització que ja està establerta, una urbanització que ara es pretén arranjar o arreglar els serveis que encara no estan, amb una situació de plena crisi econòmica, escolta, no pots... Hi ha uns costos, i això és important, hi ha uns costos, perquè l'altre dia m'explicaven, no sé si deu ser cert o no, però és que la veritat és que et fica una miqueta als pals de punta, no? que m'explicaven, que torno a repetir, que referent als costos, m'explicaven que es veu que van anar els veïns a parlar amb l'equip de govern, amb l'alcalde, i que l'equip de govern d'entrada els va proposar una reducció important dels costos d'urbanització, perquè es queixaven precisament d'això, dels costos d'urbanització, i que diu que l'Ajuntament ja d'entrada, per a, si s'acabaven els contenciosos i tornaven al redil, que els veïns tornaven a ser bons xicots, que els rebaixaven, crec que recordar, el 23% del cost de l'obra. Quan un sent aquests percentatges, dius, bueno, per què els rebaixen ara unilateralment quan la gent protesta el 23%, que és quasi una quarta part del cost de l'obra? És que abans estàvem pagant una quarta part de més del que teníem que pagar a l'empresa constructora? Perquè si l'Ajuntament diu, no, home, ho hem mirat bé i es podem rebaixar el 23%. Ostres, què estàvem fent? Estàvem pagant un 23, quasi una quarta part més, així per la cara? Són d'aquestes preguntes o d'aquestes situacions que et quedes una mica dubitatiu, que fas, bueno, què és el que està passant aquí? Què és el que està passant? Abans li he dit el del trèvol, que s'ha ficat pel mig, l'altre, després li he ficat l'exemple d'aquest decret del senyor alcalde, referent a tres cales segona fase, amb unes quantitats per unes feines que quan ho mires te se fiquen els pèls de punta, i ara roques dorades, doncs bueno, així estem. Llavors van aprovar això. Suposo que els veïns, com han fet en tota la tramitació urbanística, pues, mos presentaran més contenciosos administratius. Jo vaig preguntar, o el nostre grup va preguntar al passat ple, quants de contenciosos té l'Ajuntament. Suposo que el proper ple me contestaran, però és per a ficar-se els pals de punta, el qual vol dir que és una d'aquestes coses demostratives que l'Ajuntament no fa precisament les coses tot el correcte que hauria de fer, perquè si està creant tota una sèrie d'agravis als veïns de la Ametlla de Mar i l'única sortida que els deixa amb aquests veïns és anar als contenciosos, malament. Anem malament. I un altre dels altres temes també que es va ficar damunt la taula és el projecte de reparcel·lació de Sant Jordi, sector Castell, que tot i que l'urbanisme havia fet unes prescripcions, al final ja se va arribar a un acord, se tira endavant el projecte que és de consens que havien arribat entre urbanisme i l'Ajuntament, i a la vegada, paral·lelament i ràpidament, ja se trauen a subhasta, pues, crec que recordar que no sé si eren 3 o 4 parcel·les d'aquell sector que pertanyen a la cala gestió. I aquí ens tornem a trobar amb la situació així una mica anecdòtica. Per què? Perquè estem tirant endavant una urbanització que farem els carrers, ficarem la lluernat, però ja veurem si es construirà. Ja serà la segona del sector. I és possible que, com últimament s'està veient per la televisió, ens trobéssim en este poble amb 2 o 3 urbanitzacions fantasma. Una ja la tenim, aunque esperem arribar a bon terme, encara no s'ha acabat, vull dir que no es cregui a la gent que Port Olivet ja està recuperat, i no, Port Olivet està en stand-by, que es diu, perquè els propietaris estan reclamant uns drets que ja tenien adjudicats, que no eren els 750 habitatges que pretenia ficar el senyor Andreu Martí i el seu equip, això deixar-ho clar, perquè després, durant tots aquests anys, s'han presentat com els salvadors d'aquell sector i la seva intenció era tot el contrari, era massificar allò, una zona que anaven 60 cases, massificar-ne i ficar-ne 750. Pues bé, això encara està en stand-by, i a partir d'aquí, esta ja la tenim així fantasma, perquè allí no es pot, ni per ara no es podrà construir res. Tenim el sector J, del castell de Sant Jordi, Allí també l'Ajuntament va tirar pel dret en plena crisi econòmica perquè li interessava per lo del 3% de cara a aconseguir crec que és el 5% dels costos de gestió que es queda a la cala gestió. I allí tenim la urbanització, ja fa un any i pico i allí està parada. No es fa res, ara volen fer lo de Sant Jordi i ja veurem el que se construirà. Després volen tirar endavant lo de Tres Cales i ja veurem en la situació econòmica actual i ja veurem el que se construirà. Però lo cert és que quan se fan aquestes urbanitzacions hi ha un problema afegit perquè l'Ajuntament se'n fa càrrec dels serveis i se n'ha de fer càrrec de l'alluernat públic, s'ha de fer càrrec del manteniment de les zones verdes quan s'entrega a l'Ajuntament, que s'acaben i s'entreguen, se n'ha de fer càrrec de tots los serveis que hi ha allí ficats. Quan tu, ajuntament, o quan un ajuntament se'n fa càrrec d'una zona urbanitzada i hi ha construcció, d'alguna manera, els IBIs serveixen, entre altres coses, per a pagar el manteniment dels serveis. Però quan no hi ha construccions, tu allà tens una sèrie de faroles que les has de mantindre, que no te les pren, que no et prenguin el cable, una sèrie de papeleres, una sèrie d'instal·lacions, de ceres, de zones verdes, que les has de mantindre, i en canvi no reps res perquè no hi ha res construït. I aquest és el problema que ens trobem. Fixis, i me'n vaig d'una cosa a l'altra, fixis que ara, el 2011, estem parlant del sector Sant Jordi, sector Castells, que es diu, de la costa. Diuen que a poc s'estan fent, hi ha alguna excavació feta, s'estan fent les obres urbanitzadores. Encara no s'ha cobrat res perquè hi ha molts dels veïns que han dit que no tenen diners i el que pagaran és en la part proporcional dels terrenys que li pertoca, l'Ajuntament li valora, i es quedarà uns solars. Perquè és que avui en dia ningú s'atreveix a ficar diners en efectiu per unes obres urbanitzadores quan no se sap quan apareixerà algun comprador d'estos solars que anem a generar o que anem a fer. Estem al 2011. A finals del 2009, i les obres s'estan fent ara, la cala gestió va donar a l'Ajuntament, per a quadrar els números de l'any, 1.200.000 euros. D'anta sortien este 1.200.000 euros que aquí ho hem explicat, però ho dic a nivell de curiositat perquè s'està fent encara ara l'obra i s'ha pagat en solars, no en diners. En aquells moments la cala gestió, com he dit, va donar 1.200.000 euros a l'Ajuntament per a quadrar els números perquè si no hagués tingut dèficit. Hagués acabat l'any en números rojos. Amb aquest ingrés va tindre un superàvit, entre cometes, pressupostari. Hi havia altres partides també de que no es van cobrar i es van incloure. Este era un d'ells. Torno a repetir. Li dia que entre els quartos que li donava, d'este 1.200.000 euros, hi havia la part del 5% del cost de les obres del sector Sant Jordi, sector Castells. O sigui que les obres encara s'estan fent ara. Molts de veïns no han pagat en diner que pagaran en solars i solars que s'hauran de vendre i traure a concurs. I la cala gestió, entre cometes, ja en paper, que nosaltres vam denunciar, en paper va donar 1.200.000 euros a l'Ajuntament per a poder acabar l'any més o menys correctament a nivell de cara a la galeria per poder sortir i dir és que hem tingut un superàvit de 90, de 60 o dels diners que siguen. Quan realment en aquell 1.200.000 euros la major part de les obres que se dia que havien sortit no s'havien fet, no s'havien cobrat, com el cas de l'aparcament, no s'havien cobrat, com el cas de Sant Jordi, i per tant aquells diners eren diners de paper, però en paper. No de paper, en paper. Però eren diners ficticis. No? I aquesta és la situació torno a dir que tot això està lligat, tots aquests comportaments estan lligats, perquè ja la situació del nostre poble és una situació difícil i que requereix, per a que la cosa no es desmadria, d'aquest tipus d'operacions, de maquillatge de dèficits, de maquillatge d'operacions immobiliàries, de subhastes, de... Per què? Perquè hem arribat pràcticament als límits. Una de les coses que me'n vaig al tema econòmic, i així ho vam dir, crec que recordar, no sé si va ser l'últim ple, el senyor alcalde sempre estava parlant dels percentatges, que estem empenyats amb els 35%, estem empenyats al 40% del pressupost ordinari, estem empenyats... I nosaltres, si vostè se'n recorda, i la gent que ens escolta se'n recorda, sempre diem, són uns números ficticis perquè inclouen uns ingressos que no són atípics, que no es produiran cada any. Ara, quan vam fer, i això és important, importantíssim, si vostè se'n recorda que han fet el pla de reestructuració, el pla de l'últim ple que vam aprovar, un pla econòmic-financer, és perquè hem arribat al límit, i jo diria que l'han passat. Una de les coses que va sortir, o que ha sortit...
El límit no s'arriba fins que es fa un pla de sanejament.
Exacte.
I no és el cas.
Ara, la deute de l'Ajuntament són 11 i pico, 11 i mig. Al traure-li totes aquestes aportacions externes, extraordinàries, jo diria que extraordinàries, que no són ordinàries, ara ja sabem que el pressupost ordinari d'aquest ajuntament, i això encara incloent aquestes aportacions de la cala gestió, però ja amb els convenis acabats, perquè encara la cala gestió diu que encara continuarà aportant, no sabem d'on, encara els propers anys, però és que tampoc sabem, perquè encara no ens ho han donat, d'on han sortit els 2 milions que diu que ha tingut de benefici la cala gestió aquest any i que a l'Ajuntament li va passar 1.200.000. Encara no sabem de quines obres, perquè les obres que s'estan fent ara són unes obres que la cala gestió ja va donar en paper diners a l'any 2009. Però bé, enguany també ha sortit 1.200.000 euros, que no sabem d'on han sortit, i per el pròxim any se preveu també unes aportacions, però ara ja sabem que el pressupost ordinari són 9 milions i pico. Si n'estem empenyats en 11, perquè allà estava la documentació, això vol dir que ja ens passem del 110%. Quan hem arribat ja al límit, ara hem de fer este pla econòmic i financer. Això què vol dir? Pues que per a demanar qualsevol crèdit, les conseqüències són que per a demanar qualsevol crèdit, ara ja necessitem el permís d'economia i finances. Aquesta és la conseqüència de lo
que... El que s'ha explicat és que és un pla de previsió de financera i d'equilibri pressupostari, però
sí,
que
sí,
en
que
cap
no
moment se necessita...
No, pues ara per fer qualsevol crèdit, les conseqüències d'haver arribat aquí i tindre aquest pla és que per a sol·licitar qualsevol ampliació de crèdit ja té l'Ajuntament té que tindre el permís d'economia i finances. Clar, quan ells ens diuen, no, és que només han fet això, perquè han fet unes previsions, perquè volem complir... No. Això ho han fet no perquè els hi hagi donat la gana de fer-ho per de cara a la gent, de dir, guaita, que bons que som, sinó simplement perquè vostès han arribat als límits legals d'endeutament si no és que els han passat. I que ara, actualment, d'alguna manera, a partir d'ara, en el tema dels crèdits, vostès tindran o estan d'alguna manera controlats o vigilats per economia i finances. Clar, quan diuen que no passa res i ens trobem amb aquesta situació, que com a conseqüència d'això és com aquell que diu que no tinc res, estic bé de salut, però el metge m'ha dit que cada 15 dies he d'anar a la revisió, o m'ha de prendre la pressió, o m'ha de mirar el colesterol. Escolta, si cada 15 dies has d'anar al metge, algo passa. No vulgues fer veure que no passa res, perquè si realment te trobessis en una situació saludable, no tindries, primer, no haguessin fet primer aquest pla econòmic financer i no tindries que demanar permís, economia i finances perquè, per fer qualsevol operació de crèdit nova.
Anem avançant. Queden menys de 3 mesos per a les eleccions municipals. Quines són les intencions del grup municipal del Partit Soste? Ja tenen cap de llista? Vostè repetirà? Estan en ello? Sí.
Estem en ello. Estem en ello i estem treballant per intentar d'alguna manera presentar una llista i ser una opció més que la gent del poble pogués triar. I res més, vull dir.
Vostè té decidit continuar com a cap de llista i se postularà?
Jo la meva posició és que estic d'alguna manera a disposició del partit i de la gent del partit, i que avui per avui, el que puguin aparèixer determinades informacions a la premsa, no tenim encara una persona clara que pugui, o decidida, no clara, sinó decidida per a ser el cap de llista.
Per tant, això vol dir que encara l'han de triar, però si no surt ningú, vostè es postularà per encapçalar-la?
Ja li he dit que jo estic a disposició del partit per anar a qualsevol lloc de la llista.
Una altra cosa, què li sembla la sortida en escena d'una candidatura independent? Aymar va presentar l'altre dia públicament la seva candidatura.
Sí, sí, i a mi em sembla bo que la gent tingui inquietuds polítiques i que se presentin noves llistes. El que passa és que jo crec que darrere de la presentació d'aquesta llista penso que Hi ha bones intencions en quant de que se pretén fer una alternativa, però si vostè fa una miqueta d'anàlisi de les conseqüències que pot tindre la presentació d'aquesta llista, torno a repetir, en tots els respectes i aplaudint de que hi hagi gent que se presenti o s'hagi creat un partit, partit nou, no, perquè el partit que es presenten és la Federació Independents de Catalunya, però bueno, que hi hagi gent nova de l'Ametlla que es presenti amb aquestes eleccions. Jo crec que aquí, amb aquesta situació, hem de tindre en compte que aquesta situació s'ha creat i que d'alguna manera hi ha un partit que ens surt beneficiat. I en aquest cas és clarament Convergència, no? Vostè ha de tindre en compte, vostès, els que ens escolten, han de tindre en compte una cosa. Actualment, tots els grups que estem a l'oposició, Esquerra Republicana, el Partit Popular i el Partit Socialista, sumant els vots que hem tingut els tres partits, tenim més vots que Convergència. O sigui que si els tres partits se presentessin units, entre cometes, que cosa impossible o molt difícil, jo diria que quasi impossible, Convergència no l'hagués tret la majoria que té actualment al ple de l'Ajuntament. Hagués tret un regidor menys i la majoria la tindríem o la tindrien aquesta associació dels tres partits. Clar, tenint en compte les característiques del vot de Convergència, conseqüència de la política que han fet durant, sobretot, estos 4 anys, és difícil que el vot de Convergència se disgregui. En tot cas, el que pot passar és que se disgregui o es desgregarà el vot de les forces que estem a l'oposició. Clar, el disgregar, d'alguna manera, el que estirem o el que s'està aconseguint és que Convergència, amb més facilitat, pugui obtindre uns bons resultats que puguin ratllar amb més comoditat el que és la majoria absoluta. Llavors, la realitat és que sí, òptim, gent que està interessada amb la vida política d'aquest poble i que no se sent identificat en cap de les tres opcions que fins ara hem tingut, que es fiquin, que participin, que parléssim, que entréssim en este joc polític, perquè al fi i al cap és joc, però que tinguéssim també d'alguna manera clar que este joc polític en qui beneficia és a la força que actualment té el govern. Per què? Perquè d'alguna manera se disgrega més el vot de l'oposició i Convergència, si ha de tindre uns resultats com els que es diuen que tindran, diuen ells que tindran perquè fan enquestes i diuen que tenen uns bons resultats, d'alguna manera s'asseguren o ho fiquen més difícil a les forces de l'oposició per a poder traure aquesta majoria o per a poder rompre aquesta majoria de Convergència. Llavors, a partir d'aquí, doncs, que cadascú pensi i analitzi les conseqüències de dividir el vot i en qui beneficia i, per tant, que en tregui les seues conclusions.
Vostè dia que bueno, està formada per gent que no se sent identificada en aquesta llista. En tot cas, sí que s'està dient que el cap de llista serà un excompany de vostè hasta
sí,
fa pocs
sí,
dies
sí,
al Partit Socialista.
I el segon sembla ser que també serà un excompany del Partit Popular. I llavors, pues, bueno, són gent que en un moment donat no han vist clara l'opció del Partit Socialista o no s'han trobat incòmodes, per dir-ho d'alguna manera, amb les sigles del Partit Socialista i han decidit anar amb la candidatura independent, de la mateixa manera que també el segon de la llista, el que també pues, es promou tot això, crec que l'altre dia va fer unes declaracions, ho feia de portaveu, pues, també és una persona pues, que ve del Partit Popular, que també al seu moment pues, bueno, també té la seva història, que tot el poble coneix i que sap, i que ara, pues, bueno, ara es presenta amb aquesta candidatura d'independents. Benvingut sigui i a passar-nos-ho el millor possible. Però, torno a repetir, les conseqüències d'aquesta candidatura nova és simplement que per les forces actuals de l'oposició el fet de dividir encara més el vot farà més difícil encara trencar la majoria que actualment té Convergència. Però per altra banda això ens motivarà una miqueta més a treballar més per a poder, torno a repetir, i trencar i que la gent entengui de que estos últims anys esta majoria absoluta que ha tingut Convergència, tot i presentar les coses com les han presentat i voler fer veure que tot és perfecte i bonic i que vivim al país de les mil i una meravella, no és cert que quan aixeques una mica qualsevol alfombra o obris qualsevol habitació i li dones llum, veus la realitat i veus que és totalment el contrari de lo que mos volen fer veure els caleros i caleres de com està realment l'Ajuntament del nostre poble.
Pues, regidor antiportaveu del Partit del Socialista de Catalunya, el senyor Antoni Espuny, moltíssimes gràcies i hasta la pròxima ocasió. Bona tarda.
Bona nit.
Dimecres a les 8 del vespre, Parlem-ne, el programa de contingut polític i municipal de la Cala Ràdio. Un espai d'informació al ciutadà amb la participació dels regidors de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar. I una vegada al mes, una tertúlia amb els representants dels partits polítics que van accedir a les passades eleccions municipals. Els dimecres a les 8 del vespre i a la Cala Ràdio, parlem de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar. Ja ho saps, Parlem-ne. Avui, el Partit dels Socialistes de Catalunya.